Bona tarda a tots i a totes. És dijous, benvinguts i benvingudes a l'Etcètera, el magazín cultural de UAB Ràdio. Ja ens coneixem, però pels despistats, jo sóc la Carla Espinosa i a l'episodi d'avui passaran pel nostre estudi l'Òscar III, Lucía Jover, la Marta Civil, la Xènia Fortuny, el Marc Ribas i a la taula de so el nostre company de redacció, Aleix Planella, encarregant-se que tot s'escolti bé. Nois, noies, com esteu? Com porteu la tornada a les classes?
Malament. No em ve de gust. No vull... que me queria ir a mi casa, no... Però bueno, en fi, sobrevivim. Sobrevivim, Carla.
A mi m'està agradant les noves assignatures. Avui a festa ganàpia, llavors estic motivada. Primera setmana sempre és divertida.
Bueno...
Això estàs motivada,
millor, jo no estic tan motivada.
Igual és perquè estic a primer i tot em fa més gràcia, eh? No sé.
Segurament.
La il·lusió del principiant. I tu, Marta, com estàs?
Bé, mira, jo no he fet les vacances que heu fet vosaltres.
Nosaltres a poc.
Jo sí.
I hem seguit, però us he trobat a faltar la setmana que no hem vingut a participar en el programa.
Jo la veritat és que ho estic portant prou bé. Probablement sigui perquè no he tingut vacances, però no passa res, perquè les tornades m'encanten i sóc de les que pensa que la vida és cíclica, perquè com bé deia l'Òscar III la setmana passada, tot torna. Els pantalons de tir baix, la Maya Montero a l'oreja de Van Gogh, la Itana amb el Miguel Bernardó i els antics becaris de la redacció, etc. Perquè avui entrevistem el Joan Sánchez, que va ser l'antic editor del nostre magazín i guanyador del Premi Amic Nous Talents. Bona tarda, Joan. Primer de tot, preguntar-te com et sents de tornar al millor magazín cultural del món.
Doncs molt bé, molt bé. Molt content de tornar a casa. A més, aquest magazín és sangre de mi sangre. Va ser un projecte que va començar com una proposta a UAB Media i que va començar a funcionar molt bé, la veritat. I mola molt estar tornant al magazín, però de l'altra banda. També es fa estrany.
Sí, una mica. Encara que podries haver tornat a l'Etcètera per simple nostàlgia, eh? També, o sigui, aquí estàs convidadíssim sempre. Avui ens acompanyes també per una bona raó, que és perquè has resultat guanyador de la segona edició del concurs Amic Nous Talents. I si ens podries explicar una miqueta com vas arribar a aquest concurs, quin va ser el procés fins a aquest punt?
Vaig arribar a aquest concurs una miqueta per pura potra, o sigui, a través de xarxes van fer campanya de promoció del concurs amb creadors i creadores del País Valencià, de Catalunya i de Balears, i vaig veure un noi que seguia, que parlava del concurs, i vaig dir, ei, intentem-ho. Va donar la casualitat que justament uns mesos abans havíem contactat amb un mitjà local per tal de treballar amb ells, i vaig aprofitar una miqueta la idea que teníem per presentar-la al concurs.
O sigui, la teva proposta Culto a tu, que és la cultura de proximitat, ja venia d'un mitjà. I ens pots explicar una mica de què és el projecte? De què tracta?
Doncs sí, venia d'un mitjà. Bàsicament, bueno, pense molt seriosament que la cultura és un reflex molt fidel de la societat i que parlar de cultura és parlar també del que ens passa. I aquesta era la proposta que feia jo pels mitjans de proximitat. Parlem de cultura, que és una cosa que ens toca a tots i que ens entretin, aconseguim atreure de nou a tota aquesta gent que ja no pensa en els mitjans de proximitat perquè no estan actuant... O sigui, una de les frases que vaig fer a la presentació és que els mitjans de proximitat tenen molt de mitjans i molt poc de proximitat. I això és un gran problema. Llavors, a través de les xarxes i de la cultura, que són l'ecosistema en el que ens movem i una cosa que gaudim tots, com és la cultura, ja no només música, sinó cinema, literatura, teatre, de tot tipus, intentar fer que la gent s'apropara. Clar, això ve d'una necessitat que jo vaig veure, que vaig experimentar de viure en Barcelona 4 anys i tindre ofertes culturals a tota hora, de tota mena i en tots jocs, a passar a viure en el poble i veure que realment ningú estava parlant de les coses que es podien fer i de tota l'oferta cultural que també hi ha als pobles, vaig dir, ei, si tots els mitjans estan parlant del que passa a les grans ciutats i als nuclis urbans, ens sentim interpel·lats pels mitjans de proximitat, perquè no estan parlant de les coses que ens passen o que podem fer. Llavors, d'ahir neix aquest projecte i aquesta és la idea, no? Donar veu, parlar, no m'agrada l'expressió donar veu, parlar del que es fa a prop de casa i evidenciar que efectivament es poden fer coses a prop de casa, que no cal, el meu cas, per exemple, vivim a una hora de València i una hora d'Alacant. No cal passar-se eixa hora en cotxe per tal de gaudir d'un pla cultural.
Creus que existeix mancança per part de les pròpies, dels propis pobles i dels propis... No hi ha masses propostes culturals en llocs de proximitat?
Jo és que crec que no és així. També és veritat que partim del problema de l'únic que volem fer és anar a veure els grups que veu tothom, els concerts que va tothom, els festivals que va tot el món, i això també és un problema per nosaltres. És perquè no estem enriquint la cultura local, que després és la que es dispararà aquests festivals. Llavors, també és una miqueta per qüestions d'agenda mediàtica. Si els mitjans només parlen de les coses grans que es fan, sembla que les petites no siguin tan atractives, quan realment sol ser al revés. A mi m'encanta anar a un concert d'una persona així més petita i que quan baixi a l'escenari poder estar parlant amb ell o ella del que ha fet, o una exposició d'art en el que està l'artista allà de peu i poder anar i parlar de la seva obra. És mil voltes millor que anar, evidentment, està molt guai, però anar al Prado, per exemple, que són obres de fa mitja vida i, a més, no tens manera de dialogar sobre aquest art.
Creus que la cultura s'està infravalorant en els mitjans de comunicació?
Infravalorant no sé, però banalitzant pot ser massa. Vull dir, la cultura dona als mitjans, dona un espai, el que deia, de parlar de l'actualitat i del que està passant des d'un punt de vista molt més entretingut, entre cometes. O sigui, no entretingut de fer-ho malament, però amb rigor periodístic es poden fer cròniques i crítiques i entrevistes molt xules. I al final la gent ha passat a parlar de i quan vas començar a cantar? I quan vas començar a pintar? I això ho fas des de petit. Preguntes superbàsiques i sense cap mena de profunditat que realment estan fent que es perga aquest respecte cap al periodisme cultural. Llavors, la proposta aquesta, de fet, anava en anem a fer un vídeo curt a xarxes, però anem a aprofitar tota aquesta informació per fer un reportatge més elaborat al web. També perquè els mitjans de comunicació, evidentment, els interessa generar un tràfic a la seva web. Llavors, tot va en aquest sentit. Jo, per exemple, col·laboro amb Mondo Sonoro i és molt guai perquè tens llibertat artística, una llibertat artística brutal per tal de fer cròniques, fer crítiques. I és així com funciona realment el periodisme cultural. No és només, no, aquesta persona ha fet tal concert a tal sala i ha cantat tals cançons. Doncs, bueno, doncs molt bé. A mi m'interessa més que em facis una narració, que m'expliques com ha sigut el concert. Les cançons que té, ja me les sé, perquè si m'agrada l'artista, l'haurà escoltat a Spotify. Llavors, no sé, crec que hi ha un problema, s'estava analitzant molt i hem de fer una mica d'empenta.
I per tu, parlant d'això, quin paper hauria de jugar la cultura en l'àmbit de la informació?
Jo és el que deia, la cultura és una cosa que ens toca a tots. L'altre dia, entrevistant en l'Adrià Salas, el cantant de La Pegatina, ho deia. Ell mateixa com a cantant sap que tenir un micro implica molt més que simplement cantar. Llavors, si ells estan fent això, nosaltres també hauríem de fer-ho. O sigui, hi ha moltes cançons que tenen un rerefons social, un rerefons polític fins i tot. Llavors, parlar de cultura és parlar del que ens està passant, del que passa al món. I és importantíssim que li donem aquest valor.
Molt bé. I ja per acabar, quines penses que són les claus que s'haurien de fer per apropar la cultura local, que és la base del teu projecte, als joves i posar-la en valor? Perquè és el que tu dius, ja no és anar a veure el Prado, sinó és apropar una cultura local i que ens hauria de fer sentir més interpel·lats que no pas la més mainstream.
Exacte. El principal problema és que falten recursos. Sí. La gent que ja està en una posició privilegiada ja té recursos per tal de promocionar-se, llavors no els calen aquests recursos, i la gent que està començant o que practica una cultura d'àmbit més local no té els recursos per arribar a aquest punt i sí que els necessita. Llavors, és una miqueta complicat. jo crec que amb les xarxes socials, que és on es mouen els joves, donant, o sigui, fent servir els formats que es fan servir pels grans festivals i els grans esdeveniments, aplicant-los a cultures més locals i esdeveniments més íntims, diguem-ne, més emergents, es pot aconseguir que la gent s'interessi. Està passant amb l'indie. Quanta gent està escoltant ara indie? Que era una cosa que no escoltava ningú. Per què? Perquè els periodistes musicals, influenciadors musicals, han passat a parlar d'aquest gènere, han aplicat els mètodes més mainstream a escenaris que no ho són tant i, per tant, han fet que sigui un boom tremendo. Llavors, és replicar el mateix, però amb la cultura local. Què passa? Que, a més, tenim un hàndicap, que és la llengua, també. Hem de superar aquest repte d'aplicar el mainstream al que no ho és i, a més, fer-ho en valencià, en el meu cas, en català, en balear. És la mateixa llengua, no? Però repte afegit. Però també és veritat que hi ha molta demanda. Hi ha molta gent que, com jo em vaig plantejar en el meu dia, necessita aquesta oferta i no se'ls està donant. Llavors, fent també es necessita temps, recursos, esforç i molta sort, però es pot arribar a promoure aquesta cultura més local. Escolta, un concert és igual de guai, escoltes a una banda que tinga 1.000 seguidors o a una que en tinga 100.000. O sigui, si la música és bona, la música és música. El que passa és que també concerts, festivals, tot el que té a veure amb la cultura s'està convertint pràcticament en, o sigui, en un centre social, en postura. Hi ha molts reptes que enfrontar, però bueno, començar primera per propostes així, segona per iniciatives que recolzen aquestes propostes, com és l'AMIC, que estic superagraït ja no només del premi, sinó del plantejament del mateix premi i de la feinada que fan, és, i a més, unir-se amb els mitjans de comunicació, no entendre'ns com a coses separades, sinó nosaltres estem comunicant. Jo sóc periodista, jo m'he graduat de periodisme, no estic fent vídeo, o sigui, jo no em poso davant de la càmera i en 5 minuts tinc un vídeo fet. Em passa una hora investigant, em poso després davant de la càmera, faig moltíssimes tomes i després edito el vídeo. Llavors, entendre que estem fent la mateixa feina però en formats distints. I ja està.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan. És un plaer tornar-te a tenir aquí a l'estudi amb nosaltres i enhorabona per aquest premi i gràcies. Per seguir promovent la cultura local i de proximitat. Esperem que gaudeixis molt del teu futur i que estigui ple d'èxits com aquest.
Moltes gràcies, igualment, amb aquesta temporada i amb tot el que esteu fent.
Moltes gràcies, Joan. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 39a edició dels Premis Goya i van haver sorpreses. La gala va ser llarga i avorrida, això no ho treu ningú, però com a Espanya som originals i creatius, vam repetir el moment caos que es va viure als Oscars l'any 2017 amb La La Land i Moonlight, però aquest cop amb la versió de I van viure feliços per sempre més, perquè per primer cop en la història dels premis el guardó a la millor pel·lícula va ser ex aequo. Per aquells que tinguin les llengües mortes una mica oxidades, això vol dir que va haver un empat tècnic entre el 47 i La Infiltrada. La cara de Belén Rueda va ser un poema, semblava que estava veient el final de Los Serrano per primer cop. L'escenari es va omplir de tanta gent que més que l'entrega d'uns premis, allò semblava la Renfe a les 8 del matí, un momentazo made in Spain. Deixant de banda això, tot molt normalet i esperable, una gala molt reivindicativa, amb discursos potents i actuacions musicals molt xules. Vam tenir a la Rigoberta Bandini retent homenatge a Maciel, l'única persona que ha guanyat Eurovisió en aquest país. Zahara va fer l'actuació de l'In Memoriam, mare meva com estic avui amb les llengües mortes, i la que per mi va ser la millor actuació de la nit va ser la de la Lola Índigo i de la Fuente, que com no podia ser d'una altra manera van homenatjar a Lorca amb una actuació que em va deixar la pell de gallina, la veritat. Verde, te quiero verde, verde rama, el barco sobre la mar. Vau veure la gala vosaltres?
Sí, sí, com s'acaba tan tard, doncs vulguis que no, posa la tele i l'estàs veient, perquè no para. Però t'he de dir una cosa, he après aquest any que els Goya són una mica com el futbol, interessen només els últims 20 minuts perquè et donen els premis importants, però són cansats, tela de cansats, o sigui, uf, dur.
Jo just per això no els vaig veure, perquè estava dormint, la veritat, i el dia següent m'entero de qui ha guanyat i ja està.
Jo em vaig veure un fragment petit i no tinc tota la panoràmica, però precisament jo considero, per mi, els premis a vestuari i maquillatge, que sempre passen més desapercebuts, penso que és un moment perquè ells tinguin el seu reconeixement, no?
Sí, a mi m'agraden aquests
premis. I no he dit res del Richard Gere. No,
és veritat, no hem dit res, però no va saber dir ni una paraula en espanyol, no?
Va dir fantàstico.
Fantàstico, sí. Va dir fantàstico, ja està.
Sí, quan deia sí. My friend Antonio, només va Antonio, d'Antonio Banderas, no? Que li va donar...
Sí, crec que sí, d'Antonio Banderas.
I una foto junts. Sí, sí.
I molt parlar del canvi climàtic al senyor, però va anar de Madrid a Granada amb el jet privat. O sigui, ai, un Taylor
això
Swift.
Això sempre passa.
Sí, sí, no.
Clar,
no, sí.
A més, la dona que va rebre el Goya d'Honor, que va ser l'Aitana...
Sánchez.
Això, no em sortia el cognom. Moltes gràcies per salvar-me, Òscar.
Vamos, equipo.
Va dir Richard Gere. Oh. Perquè, clar, wow. És Gere, no Gere. Com tothom ha dit tota la vida.
Tens raó, Carla.
Sí, sí.
Idiomes. Wi-Fi.
Idiomes, querida, idiomes. Doncs no deixem els Goya, perquè el nostre company Òscar III aquesta setmana la seva secció analitzarà Casa en Flames. Què ens expliques, Òscar?
Bona tarda, Carla. Doncs en part estic emocionat perquè tornar a sentir la veu del Joan és un magnífic cameo per a la sèrie de la meva vida, però per l'altra estic cabrejat. Perquè durant 3 hores 40 de gala, l'Emma Vilarasau no va guanyar el Goya millor actriu per Casa en Flames, que s'ho mereixia claríssimament. Però abans d'entrar en matèria, a l'Aleix Company, anem a la intro. I us preguntareu, Òscar, qui és l'Emma Vilarasau? És a casa el nom real del ninot de la grossa?
Els amics van dir, compra'm la grossa, i tu vas dir...
Doncs no, és un ésser de llum que encarna la bondat de l'art en si mateix. Vamos, per a mi, la millor actriu catalana que tenim. S'ha de dir que als 92.000 era bastant més mainstream que ara, perquè sortia literalment a totes les telenovel·les de TV3, ara 3CAT. Vent del Pla, Nissaga de Poder, Mirar el Trencat, Secrets de Família, us sonen alguna?
Mirar el Trencat, sí.
Sí, l'única.
I ben del Pla, també.
Totes, l'art.
Aquí l'edat, Marta, si l'edat controla.
Sí, sí, sí.
Bueno,
ara, però, porta sense actuar a la nostra tele des del 2007, ni més ni menys. Des d'aquí li suggereixo que torni, que està tot tal qual ho va deixar en aquella època. Tenim un president de la Generalitat socialista sense personalitat i un altre a l'estat espanyol que no para de ser insultat per la COPE.
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas...
Total, que la Vilarasau encapçala un repartiment que comparteix amb altres grans noms, com la Macarena García, també amiga ja del programa, perquè cada programa l'esmento, l'Alberto San Juan, l'Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto o la Clara Segura, que no és la germana del Torrente, que és l'amenaça fantasma de la meva secció, que algun dia arribarà a Torrente. De les 8 nominacions als Goya, només s'han dut Casa en Flames el de millor guió, la qual cosa em sembla quasi... doncs quasi em porta a iniciar una revolta, perquè m'he enfadat bastant, però en fi, que no, estan, no, no hi ha només els Goya a Espanya, també tenen un forquer, han guanyat 3 Feroz i 3 Gaudí, que ahí és nada. I, en fi, la peli, que em disperso. Em poso així en plan grupi i ja no sé què dic. Això és una família aparentment corrent, doncs una mare histèrica, un pare que està tots els diumenges jugant a pàdel, una filla rebel i un fill estúpid perdut. Fins aquí res especial. Podria ser Casa en Flames o la sinopsis de Cuéntame.
Mira, Merche, me cago en la leche, com esto siga así. Yo no aguanto, eh.
Però no, perquè al contrari que la sèrie mil·lenària de televisió espanyola, l'àvia de Casa en Flames es mor just al principi de la peli, en comptes del final. Què passa? Que la família, que apenas es reuneixen 2 cops a l'any i un és Nadal, doncs havia quedat per fer un cap de setmana a l'Empordà amb motiu de vendre la casa de la iaia per pagar-li la residència. Llavors, la Vilarasau, que fa de mare, doncs es troba el cadàver. I al principi et quedes com... deixa impactant la peli per al fet de que la tia es trobi a sa mare ja fresqueta al terra i després de fer-se una ploradeta decideixi fer com si tal cosa i que la resta de la família no s'assabentés per anar a la casa aquella que tenen a l'Empordà. Llavors, un cop has d'acabar a la casa, passa el que havia de passar, doncs el motiu pel qual tots anem al cinema, que comença a sortir merda familiar i això l'espectador doncs, li crea un cert morbo. Si no, de què anava a estar Sálvame triomfant 14 anys en antena? Ja ho deia la filòsofa Belén Esteban.
Somos una familia, no seremos la mejor. Ni la peor. Però somos una família.
I em diràs, Òscar, això et desperta tu tant d'interès i es mereix un Goya si sembla un melodrama d'Antena 3 de per la tarda que ho mires mentre et quedes dormit perquè has dinat mentre bevies vi? Doncs sí, sí que val la pena, estimat oient, perquè no es queden 4 insultets. Amb una sola escena més, la Vilarasau es queda amb la pel·lícula.
Jo només volia passar un cap de setmana amb la meva família perquè vosaltres sou tot el que he tingut sempre i...
I jo m'he passat la vida al vostre costat.
M'acabes deixar tirada a l'àvia, abandonada. De què estàs parlant ara?
Tu saps qui es disfressava per anar-te a buscar el dia de Carnestoltes, eh? I qui s'aixecava les nits quan teníeu por? I sempre era el meu vermut el que es quedava sense oliva. Què dius? I la que va amenaçar aquells nens que et feien menjar sorra? I quan t'han deixat la Júlia, la Berta, la Míriam, l'Alba, la tu qui t'ha mocat tota la vida?
Mama, para, para.
I a tu qui et va acompanyar a avortar quan et vas quedar prenyada del Narcís, eh? I 15 anys més tard, quan vas voler ser mare, qui netejava la merda dels teus fills? Quan tu no et podies moure? Qui et desinfectava la cicatriu? Que era el Toni o el teu pare? I tu no t'atreveixis a parlar. Tu, el pater santíssim, el pare que tothom estima, eh? Que tothom adora, però que casualment els diumenges al matí sempre ha de marxar a fer vela, anar amb moto, anar amb bici, a tirar amb l'arc. Tu saps qui es quedava amb la teva família? Tu pots imaginar? Jo vaig renunciar a la meva felicitat per la vostra.
Espectacular, sincerament brillant, pèls de punta. La pel·lícula en general és una oda a la maternitat, una forma de revelar que les mares saben sempre més del que sembla. A més, ens descobreixen la mirada d'una dona gran que no està malalta i que té problemes com els que tenen els personatges protagonistes masculins d'edat avançada. Emma Vilarasau, no t'hauràs endut el Goya, però et portes el meu 10. I guapa, i guapa, i guapa, i guapa, i guapa, i reina,
i reina, i reina, i reina, i reina. Moltes gràcies. No, últimament estan els blocs audiovisuals com molt carregats de profunditat, eh? Entre Robot Salvaje i això.
Perquè diguin que només dic tonteries, jo aquí porto qualitat.
Sí, sí.
De veritat.
I encara no el tanquem, perquè ara us porto una novetat que em fa moltíssima il·lusió. I és que des d'ahir ja teniu disponible a RTV Play la sèrie de Normal People. Aquesta obra d'art es basa en la segona novel·la de l'escriptora irlandesa Sally Rooney, que va publicar-se l'any 2018, i posteriorment la seva adaptació televisiva es va emetre a l'abril de l'any 2020, i està protagonitzada per Daisy Edgar Jones i Paul Mescal. Sí, nois, com escolteu, un dels protagonistes de Gladiator 2 és el protagonista d'aquesta sèrie abans que fos Gladiator 2. La sèrie segueix la vida i la relació d'en Connell i la Marianne, que són dos adolescents que van al mateix institut i tenen una relació curiosa entre ells. Per una banda tenim a la Marianne, una noia rareta i poc popular a la qual li fan bullying, però que en realitat tothom li té enveja. Després està en Connell, un noi molt maco, popular i intel·ligent, que comença una relació clandestina amb la Marianne, i us preguntareu, per què clandestina? Doncs perquè la Marianne és la rara i quina por té a deixar de ser el centre d'atenció, el Connell. Bueno, fins aquí estareu pensant, Carla, per què m'estàs recomanant un clitxé perquè encara que la premissa sembli la mateixa història de sempre, en la qual el popular s'enamora de la rara i la rara deixa de ser rara i passa a ser popular també perquè l'amor té tant de poder que canvia inclús personalitats, no ho és. Normal People narra la història de dues persones humanes que s'acompanyen i s'estimen en diferents moments vitals, en situacions bones, en altres no tan bones, d'una manera exquisita, amb un ritme molt dinàmic i una profunditat bastant brutal. Tant el llibre com la sèrie tracten temes com la depressió, el sentiment de pertinença, les dificultats econòmiques, dinàmiques familiars complicades, traumes de la infantesa, relacions tòxiques i de poder, drogues, i podria continuar esmentant temàtiques fins demà passat. Si hagués de fer una valoració general, diria que el millor és el guió i la direcció de fotografia, i el pitjor és que s'acaba. De debò, 100% recomanada, són 12 capítols de 25 minuts cadascun, en una tarda l'heu vista, i ara ja no teniu excuses perquè la teniu disponible en obert fins al 30 de juny del 2026. Ah, i si us plau, feu-me el favor de veure-la en versió original perquè l'accent dels actors és digne d'admiració. Ara escoltem un fragment del tràiler doblat perquè aquí tingui l'anglès una mica oxidat.
Me gustas.
Creo que sería un corte en el colegio si pasara algo entre nosotros.
Nadie tendría que saberlo.
Apenas sé qué decir la mitad de las veces.
Pero sabrás lo que sientes.
Siento como que voy por ahí probando 100 versiones de mí mismo. Haces que me sienta inseguro. Creía que yo te gustaba.
¿Dirías que hay sentimientos de por medio?
Es evidente.
No fa justícia el tràiler, eh?
He de dir
que no fa justícia pas ni mica, perquè és boníssima la sèrie, i de debò, veieu-la en versió original. L'heu vist vosaltres, algú?
Jo sí, i ara que està en abierto la tornaré a veure. O sigui, no la jutgeu per aquest tràiler, perquè és increïble realment, eh?
Però és que és molt maca o és dramàtica?
És dramàtica.
I molt maca.
I molt maca, sí, les dues.
Sí, que no deu acabar bé.
És lenta,
no deu acabar bé.
i és preciosa, o sigui, la fotografia és tan bonica.
Si la recomanes per la direcció de fotografies, l'haurem de veure, també.
Ah, intel·lectuals, sí, l'haurem de veure.
No, o sigui, no és per intel·lectuals, però és molt maca i és una molt bona adaptació i no està feta per cap plataforma mainstream. Això està molt bé.
I el llibre també és molt xulo, si el voleu llegir.
Jo el llibre el tinc pendent, eh? El tinc a casa, però me l'he de llegir.
Però, i des de quina plataforma es pot veure?
Ara mateix des de RTV Play.
Ah, vale.
Abans, doncs, pirata. Sí. Com poguessis.
Sí, ara sí, però està molt bé. I de debò es veu en una tarda, la tens, fas un marató d'aquests que no tens res a fer.
Jo és que faig moltes coses.
Bueno, nois, després d'un parell de setmanes sense teatre musical, tornem a tenir amb nosaltres a l'Uxia Jover amb la seva secció habitual. T'hem trobat molt a falta, Uxia. Què ens expliques avui?
Bona tarda, Carla. Jo també us he trobat molt, molt a faltar. I és que la setmana passada vaig estar a Milán i aprofitant bé les vacances em vaig inspirar, no?, per tornar amb més forces i per la secció d'aquesta setmana. Ara sonarà una melodia i vull que intenteu esbrinar de qui és la cançó.
Para ser bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú.
Vinga, va, és molt fàcil. Què creiem?
Tothom ho sap. Solta l'Òscar. La grandíssima Rafaela Carrà. L'estrella del cielo que brilla.
Molt bé, doncs sí, és el mític Para hacer bien el amor hay que venir al sur de Rafaela Carrà. Una icònica artista italiana, i em direu, Uxia, això a cuento de què? Doncs amb les meves amigues vam fer una playlist pel viatge i van caure moltes cançons de la Rafaela. I això em va desbloquejar el record d'una pel·lícula musical increïble que es diu Explota, explota. És dirigida pel Nacho Álvarez i és un jukebox de les cançons de Rafaela Carrà. Un jukebox és aquells musicals que aprofiten cançons ja composades per un artista que es posen a disposició d'una trama, com per exemple amb Mamma Mia et fan això, agafen les cançons d'Ava i les posen a disposició d'un argument que en un principi no tenia res a veure. Llavors, això és el que fan a Explota, explota, amb les cançons de Rafaela Carrà. La pel·lícula es va estrenar el 2020 a Prime Video i jo la vaig veure en aquest moment de la quarantena on ja tot plegat es feia bola, i llavors em vaig obsessionar. Està ambientada en els anys 70 i segueix la història de la Maria, que és una ballarina que decideix deixar el seu nòvio plantat a l'altar i marxar a la capital, a Madrid, a trobar-se a si mateixa i a complir el seu somni de ser ballarina. Però què passa? Quan arriba a Madrid es troba que estem a Espanya a una època molt marcada per la censura de la televisió i mitjans audiovisuals a causa de la dictadura. Llavors, veiem com ella és una dona amb molta censura i el masclisme de la indústria per aconseguir el seu somni de ser ballarina. I per tot això és una pel·li molt maca, considero. A més, està super, super ben ambientada i la colorimetria és increïble, és molt alegre, és molt maca. De fet, l'èxit de la pel·lícula va ser tan gros que el musical va passar al teatre i es va estrenar a la Gran Via de Madrid l'any 2024 amb el nom Bailo Bailo. Tot va de repetir una mateixa paraula dos cops. A dies d'avui ja no fan funcions, però en creu els dits perquè facin una gira per Espanya i que puguin venir a Barcelona i anar a veure'ls, i us recomano a tots anar, en cas de que passés, perquè és molt guai. És un musical molt fàcil, però també et porta a reflexionar. I a més és molt divertit. Les cançons de la Rafaela Carrà són increïbles i et donen les ganes tremendes d'aixecar-te a la cadira i posar-te a ballar.
Bailo, 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 no me enamoro. Bailo, 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 soy prisionera. Bailo, 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 la vida entera.
Doncs, gràcies, gràcies, Uxia. Deixem la faràndula a Itàlia perquè l'etcètera és polifacètic. Vosaltres sabeu alguna cosa d'anatomia?
La de Grey.
Ai, doncs jo vaig estudiar Ciències de l'Esport i fèiem així anatomia. A batxillerat. No, era...
I què tal?
Me gustó. Vaig descobrir una vena científica, nenes. Sí, sí, m'agrada.
Mm-hmm.
Sí.
Tu, Marta, saps alguna cosa d'anatomia?
No, jo soc de lletres i, a més...
Doncs jo igual que tu, jo també soc de lletres, però sabeu qui se devia de saber molt? Doncs el doctor Nicolas Tulp, perquè va deixar que Rembrandt el pintés mentre que impartia una classe d'anatomia, i d'això és justament del que ens ve a parlar la Xènia Fortuny, del quadre de la lliçó d'anatomia del doctor Nicolas Tulp. Endavant, Xènia.
Bona tarda a tothom. Recordeu la setmana passada que vam parlar de les menines de Velázquez? Que on tots els personatges miraven directament cap a l'espectador i que s'anomenava trencar la quarta paret? Doncs bé, avui us porto una altra obra on un dels seus personatges també trenca aquesta paret, que separa l'obra, la ficció, de la realitat. Vaja, tant altres. L'obra és un oli realitzat per Rembrandt el 1632 dins de l'estil del barroc i es titula Lliçó d'anatomia del doctor Nicolas Tulp. quadre on, evidentment, es representa una lliçó d'anatomia i podem veure 7 homes que assisteixen a la lliçó, el professor i el mort amb un tros d'avantbraç obert perquè es vegin clarament els tendons i els músculs. Però la cosa va una mica més enllà d'una simple classe d'anatomia. Per començar, els personatges no representen una jerarquia social segons la disposició d'aquests, tal com s'havia fet fins al moment, sinó que es dona més importància al mort, un criminal que havia estat penjat el dia anterior, i a la lliçó del professor. Així doncs, tots els alumnes estan posats en una piràmide, creant una diagonal amb el llibre, que es veu tallat a baix a la dreta. L'únic que s'allunya una mica de la composició piramidal és el professor, que també es distingeix perquè és l'únic que porta un barret. A més, hi ha un joc de llums interessant, ja que no es veu la font d'aquesta, però es veu que prové de dalt a l'esquerra i il·lumina els rostres amb colors càlids, mentre que el tors del mort amb els tendons es veu de colors freds i un gris més bé malaltís. La resta queda amagat en la penombra, per la qual cosa posa tot el centre d'atenció en els rostres i en el cos. Però amagat entre la penombra podem veure un cartell amb la data i el nom de l'artista, a més d'un interior mig difuminat. La forma i el volum estan creats a partir de les ombres i llums. El clarobscur, però, a més dona importància a les mirades dels personatges i salta a la vista que absolutament ningú, ni tan sols el professor, està mirant el cadàver. Alguns miren el llibre, d'altres miren el professor, uns pocs que s'han quedat embaladits mirant a vés a saber on, i un, només un, que et mira directament a tu, a l'espectador. I justament aquest és qui té un paper a la mà amb la llista de les persones que assisteixen a la lliçó. Com que van ser els propis alumnes representats que van encarregar l'obra, es podria dir que això és la típica fotografia de sopar d'empresa, però molt abans de tenir mòbils.
Moltíssimes gràcies, Xènia. Sabeu que avui estem de celebració, etc. No?
No
ho sabem?
No.
Ningú ho sap?
Farem que no ho sabem.
Vale. Doncs jo us explico, igualment. Perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio i, oh, sorpresa, nosaltres som a la ràdio!
Ué!
Sembla que estem moltíssima gent aquí a l'estudi, eh? No parar d'entrar gent.
Una multitud.
I per celebrar-ho, com malauradament no podem convidar a tots els nostres oients a un cacaulat perquè no ens dona el pressupost, la Marta Civil, des del Servei de Biblioteques, ens parlarà d'aquest mitjà i del que ens ha aportat. Oi que sí, Marta?
Sí, sí, i tant. Hola, Carla. Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio amb la secció de Biblioteques UAB dedicada a aquest mitjà de comunicació que s'apropa a les persones amb una interacció directa, única, que de vegades també pot quedar-se ben present en el nostre record. I amb música de jazz de fons, us recomanem la novetat editorial El Jazz en la Ràdio de los Primeros Años del Franquismo, 1939-1945, un estudio sobre el adoctrinamiento, las normas de censura y su ineficacia desde la perspectiva de género, del professor especialitzat en dret i música de la Universitat d'Alcalà, Fernando Centenera, publicat per Dickinson. Destaquem aquesta obra perquè per la temàtica i perquè l'autor, durant el seu treball de recerca, va fer servir com a font documental el fons de guions de Ràdio Barcelona, que tenim a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, per conèixer les músiques que van acompanyar els programes d'aquella època. És un treball de reconstrucció històrica que recomanem i que des d'aquí agraïm a l'autor el donatiu de l'obra perquè formi part del nostre catàleg. Per cert, a vosaltres us agrada el gènere del jazz?
No m'agrada, però no consumeixo molt, la veritat.
No estic molt ficada jo en el jazz.
És que el jazz tinc... Li tinc mania, al jazz, ja ho he dit. Jo no m'agrada el jazz.
No em diguis això.
No, per què li tens mania?
Perquè sento que no me llega. És un senyor improvisant i l'altre que fa com que el segueix. No ho comparteixo, no m'agrada. No m'agrada.
A mi sí que m'agrada.
A mi també.
Escolto poc, però a vegades això que tu poses de fons i no vull cantar cap cançó ni res. Vull dir cançons... Jo quan vull cançons per desconnectar d'això que no saps la lletra ni res, a vegades em poso jazz amb bossa nova o alguna cosa així.
Doncs jo precisament trobo que aquest punt de la improvisació, si està ben harmoniosa, és molt gratificant també, no? Perquè és irrepetible. Són peces úniques, no? Però...
Millor que no repeteixi, també és el que penso jo.
No
diguis. Ala!
Música de cafeteria.
Que ja és escultura.
M'he enfonado.
Sí. La setmana que ve l'Òscar no hi serà aquí.
Escoltem, però no jutgem.
Tal qual.
I amb la música Draw Me a Night, passem a la col·lecció de guions radiofònics amb la programació diària de 1925 a 1958 de l'emissora EAJU, Ràdio Barcelona, que més tard passaria a anomenar-se Ràdio Barcelona. És un testimoni valuós dels primers 30 anys de la vida d'aquesta emissora i que, de moment, tenim digitalitzats en accés obert fins l'any 1952. Relacionada amb aquests fons, tenim també la col·lecció de guions de les obres teatrals emeses en l'espai radiofònic Radioteatro, de Ràdio Barcelona, dirigit per Armand Blanc, una figura clau en el radioteatre català. La col·lecció està formada per 249 títols d'obres teatrals entre els anys 1939 i 1982. Potser algun dia, a través d'UAB Media, podríem reproduir alguna d'aquestes obres amb el guió a les mans.
Doncs sí.
Deixo aquí la idea. Ojo. I sense deixar el tema de la ràdio, precisament avui volem recordar que fa 2 anys exactes que vam presentar l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. L'arxiu és una col·laboració entre l'Institut de la Comunicació i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de l'Autònoma en el marc de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya de l'INCOM UAB. L'arxiu va començar amb 2.300 registres i avui, 2 anys més tard, en recull un total d'11.125, amb una mostra de 3.540 programes de 1.250 emissores presents a les bandes de radiodifusió de Catalunya i de les ràdios catalanes que distribueixen els seus continguts per internet. Recull la veu de 4.050 presentadors i presentadores, emeses a través d'emissions de 309 localitats i 43 comarques, tot el territori de Catalunya. L'arxiu creix cada dia gràcies a un equip de col·laboradors que incorpora material per fer créixer aquest projecte, que ens permet preservar el nostre patrimoni sonor. I abans d'acabar la nostra intervenció, volem explicar-vos que cada any Nacions Unides i la UNESCO vinculen el Dia Mundial de la Ràdio amb un tema. I el tema d'enguany és el de la ràdio i canvi climàtic. Les nostres companyes, Sílvia Benítez i Mònica González, han preparat un fil de tuits al compte de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General que ens ajuda a reflexionar sobre el vincle entre la ràdio i el canvi climàtic. Volem destacar aquí un fragment de Ràdio Cosmòpolis, l'emissora de ràdio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que l'any 2016 va dedicar un programa al canvi climàtic com a gènere literari, conegut com a ficció climàtica. En el fragment que trobareu a l'arxiu sonor hi ha l'indicatiu del programa i l'entrevista del locutor Bruno Sokolovich a l'aleshores presidenta de Greenpeace Espanya, Sol Solà. Us convidem a escoltar-lo a l'enllaç de l'arxiu sonor, que és arxiuradio.uab.cat, perquè tots els continguts de l'arxiu sonor són en obert. I esperem que ben aviat també puguem incloure en l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya els programes rellevants de la història d'UAB Media. En el marc de la col·laboració entre aquest projecte que dirigeix el professor Sintoniqui amb la Facultat de Ciències de la Comunicació. Moltes gràcies i fins aviat.
Moltíssimes gràcies, Marta.